Salutacions i benvinguts una setmana més a Terra de Festa, el programa de cultura popular i tradicional del Camp de Tarragona. El programa d'aquesta setmana parlarem amb el Jordi Cubillos, que és un dels autors del llibre Fins aquí hem arribat, que parla sobre com i per què celebrem la mort i quins rituals hi tenim al voltant de la mort, sobretot centrat en aquesta festa que ja arriba, com és la festa de Tots Sants. També parlarem amb un dels acordionistes més populars del Camp de Tarragona, amb en Guillem Anguera, i farem el repàs d'algunes de les festes tradicionals més destacades d'aquest cap de setmana, com pot ser la festa i el mercat de la Castanyada de Vilanova de Prades o també la festa del 30 d'octubre de Salou. Tot això serà al llarg d'una horeta aquí a la teva ràdio local, perquè ja ho sabeu, al Camp de Tarragona som terra de festa. S'apropa la festa de Tots Sants i el que farem avui és parlar una mica de la mort i per començar-nos a ambientar escoltem la versió de la dansa del Betlatori que va fer la Maria Arnal i el Marcel Vallès en el disc 45 Cerebros i un Corazón que van publicar l'any passat.
Més dolça i fina, la cosa més dolça i fina, més que el millor pensament, i a tots els presents ens dol que estigui de cos present. està ja tot preparat i podreu anar ballant la cosa més dolça i fina.
S'apropa la festa de Tots Sants i per saber en què consisteix realment aquesta festa parlem amb el Jordi Cubillos. El Jordi Cubillos, juntament amb l'Amadeu Carbó, acaben de publicar el llibre Fins aquí hem arribat, què fem i com celebrem el darrer adeu. Bon dia, Jordi.
Hola, molt bon dia, què tal?
Com sorgeix la idea de fer un llibre d'aquestes característiques parlant sobre la mort?
Bé, la veritat és que va ser una mica una coincidència, tant l'Amadeu com jo, doncs, ja fa molt de temps que ens coneixem, i per Nadal d'ara farà un any i mig, per els vols de Nadal del 2016, amb una de les trucades que ens vam fer, ens vam dir, escolta, que ens hem de veure, ell em volia veure amb mi, jo el volia veure amb ell, ens havíem de comentar un tema, i el tema ens vam trobar a Sitges, vam anar a fer un arròs, i el tema que ens havíem de comentar mútuament era el mateix. Ell estava preparant, tenia una sèrie d'escrits perquè tenia la idea d'escriure un llibre que parlés dels costums funeraris a Catalunya, jo tenia més o menys la mateixa idea i vam coincidir i a partir d'aquí doncs ens vam posar una mica en marxa. No? El per què? Doncs mira, perquè tant l'Amadeu com jo, doncs, com sabeu, som molt entusiasta de tot el que és la cultura popular, les festes, les tradicions, etc. No? I creiem que en el tema concret del darrer adéu hi havia tota una sèrie de costums, una sèrie de fets, una sèrie de rituals que envoltaven el tema de la mort que en els darrers anys ha anat desapareixent, ha anat deixant-se, que valia la pena deixar per escrit doncs, tota una sèrie de qüestions, fets, costums, que alguns, o la majoria, ja no es fan, i creiem que, si més no, valia la pena deixar-ne constància de totes aquestes fetes, que algunes ens sonen una mica a cosa estranya.
Abans de centrar-nos pròviament en el contingut, un aspecte logístic, com us l'heu repartit a l'hora de fer-lo aquest llibre? Us heu repartit alguns capítols o realment l'heu fet tot a quatre mans? O a més mans,
bé,
al final?
Doncs, meitat i meitat, per entendre'ns. Ens vam començar a planificar tot un seguit de capítols, que, per cert, hem hagut de retallar perquè l'edició, al ser dins d'aquesta col·lecció, doncs, ha de tenir un format determinat i ens hem deixat força cosa que, mira, potser servirà per un segon llibre, no? La qüestió és que ens hem repartit una mica els capítols, els que més treballats en principi tenia ell, els va fer ell, els altres vaig fer jo, i alguns sí que els hem fet una mica a mitges. Avui en dia, per sort, internet és molt fàcil d'anar-se enviant, ens enviàvem el mail amb el capítol que havia escrit jo, ell em modificava o em suggeria algun canvi, i a l'inrevés m'enviava les coses que havia escrit, jo les repassava, etc. O sigui, ha sigut relativament fàcil aquest procés.
El llibre comença amb el pròleg que us fa el Marcel·lí Virgili i després, el primer capítol, o el primer capitolet, dieu, canvi de paradigma, hem perdut la mort de vista. Què vol dir que haguem perdut la mort de vista i a què us referiu quan parleu d'aquest canvi de paradigma?
Bé, ens referim a allò que et deia abans, que amb els darrers, jo no sabria posar-te una xifra, podem posar els darrers 40-50 anys, la mort i tot el que l'envolta no està tan present com estava a la nostra societat i a la nostra cultura i a la nostra tradició com estava fa 40-50 anys, per molts motius. Per començar, la gent ja no neix i mora a casa com abans, sinó que naixem i morim als hospitals. Per tant, el fet concret, per exemple, de la vetlla dels difunts no es fa a casa, es fa en un tanatori públic o privat. l'acompanyament darrer, aquells enterraments amb carruatge de cavalls, fins i tot, també en parlem en algun dels capítols, que es feien passant per els carrers principals del poble, això ha desaparegut. Ha desaparegut moltíssimes coses més. I sobretot el que ha desaparegut és el fet quotidià de parlar de la mort o que sortís en qualsevol faceta de la vida social, com abans. De fet, hem creat alguns exemples, com puguin ser obres de teatre, com pugui ser l'humor mateix. El personatge de l'amor era un personatge relativament habitual en revistes, fins i tot revistes infantils, tipus Patufet o el TV o el Pugarcito o el Tio Vivo. I sobretot creiem que aquesta societat actual, que té aquest culte al cos, aquest hedonisme, aquest consumisme, aquest laïcisme, fins i tot, tot això el que fa és que tinguem la impressió que quan ens morim desapareix aquest cos que tant estimem, això pot representar com un fracàs absolut i no ve de gust parlar-ne, independentment de que sembla que no sigui políticament correcte parlar de l'amor quan entenem nosaltres que no deixa de ser un fet més de la vida. El darrer capítol, si vol, sí, però l'amor forma part de la vida.
En aquest canvi de paradigma que expliqueu vosaltres, que té tots aquests elements que anaves enumerant i segurament bastants més, sí que expliciteu també alguns personatges que la cultura popular ha anat creant o anava tenint entorn de l'amor i que són molts i molt variats.
Sí, sí, aquí parlem hi ha un parell de capítols que parlen, que sí que és cert que al llarg de la història les diferents religions o cultures doncs han tingut present el tema de l'amor, molt present, i sobretot molt lligat a la religió que toqués en cada moment. Hi ha tot un seguit de costums, llegendes, dir-li el que vulguis, que s'han anat traslladant d'una cultura a una altra. Nosaltres parlem dels psicopoms, és el nom tècnic, diguéssim, que tenen els guies de les ànimes, aquells esperits, aquells déus, en altres casos, que adoptant formes diverses es dedicaven, la seva missió era acompanyar les ànimes des de l'inframont, diguéssim, cap a, nosaltres en podríem dir, al cel, no? Tenim un exemple, tothom coneix, la barca de Caront, no? El famós Caront, que era un barquer que traspassava a les ànimes d'un costat a l'altre del riu, no? De la llera dels vius a la llera dels morts. Això és una mitologia grega, però és que també els egipcis tenien el seu personatge que es dedicava a acompanyar les ànimes, en el seu cas era Anubis. Anubis que se'l representa amb un cap de xacal. Anubis li presentava les ànimes a Horus, que Horus pesava aquestes ànimes per saber si els podia presentar davant d'Osiris o si havien de continuar a l'inframón. Amb la religió cristiana també tenim aquests psicopoms, aquests personatges que acompanyen les ànimes, començant per Sant Miquel, que Sant Miquel també fa aquesta pesant l'ànima per saber si una ànima ha d'anar a aquest viatge de l'ànima i fa aquest passatge. Hi ha iconografies que el representen. I hi ha una cosa molt curiosa també, i és que Sant Cristòfol, que és un dels sants que nosaltres entenem que es dediquen a fer aquesta labor d'acompanyar les ànimes, en les tradicions més orientals, amb les iconografies antigues, se'l representa Sant Cristòfol amb un cap de gos, molt semblant al cap de xacal que representava Anubis. O sigui que veus, tot està una mica lligat a totes aquestes tradicions més antigues i que s'han anat repetint i s'han anat readaptant segons la religió del moment. També en parlem una mica en el llibre.
Abans deies que és veritat que la mort té menys pes, però també és veritat que la cultura popular catalana ens queden alguns exemples, com per exemple les danses de la mort de Setmana Santa o els enterraments de Carnaval, on sí que la mort hi té un paper.
Sí, és ben cert. Resulta que potser, no potser, segur, que no hi ha totes les mateixes representacions ni tenen el mateix sentit que tenien fa molts anys, perquè de danses de la mort podem parlar de les que a l'edat mitjana van sorgir arrel de la pesta i de totes les pandèmies que hi havia en aquelles èpoques, i eren unes danses que ajudaven a explicar el sentit de que el temps és breu, que ens podem morir en qualsevol moment. Actualment tenim, per exemple, la dansa de l'amor de Verges, que representa doncs, la processó del dijous sant, però també amb la faceta de barrejar el que és l'art escènic, en aquest cas, i l'amor, doncs tenim exemples d'obres de teatre que tampoc sovintegen tant, però no fa massa, era absolutament obligat, com qui diu, al voltant de Tots Sants, representar el Juan Tenorio, com tots sabeu, els morts precisament tenen un paper fonamental en l'obra, no? I això també és un d'aquells petits costums que s'ha anat perdent una mica, el tema del teatre de l'amor. I el teatre, en aquest cas, còmic, podríem dir, o satíric, fins i tot, és les representacions de carnaval. El carnaval, el dimecres de cendres, s'acostuma a fer en moltes poblacions. Ho fan un enterrament d'encarnestoltes, i aquest enterrament en alguns llocs agafa una volada, una escenificació fastuosa, no? Com si fos un enterrament de debò. Ja veieu que hi ha molts temes a tocar al voltant de la mort, al voltant dels ritus funeraris i al voltant de la indústria funerària que hi ha avui en dia també, naturalment.
També estem parlant de la mort perquè s'aproxima la festa de Tots Sants, que segurament és un dels pals de paller entorn a la cultura de la mort. Quin sentit té avui en dia la festa de Tots Sants?
Tots Sants ha variat un xic molt, sobretot en quant al sentit de també dels darrers anys. Penseu que Tots Sants era el dia 1, s'anava el 10 de novembre, s'anava a visitar els cementiris, s'anava a posar flors a les tombes dels parents, els coneguts. Això avui en dia encara es manté moltíssim, però aquells costums populars que deien que el dia 2, el dia de difunts, era el dia de la torna visita, és a dir, era el dia que les ànimes dels difunts, sobretot dels difunts recents, ens tornaven la visita i venien a casa. I per això es feien una sèrie de petits rituals, com era el sopar a la nit, es menjaven castanyes, és quan es feia la castanyada era un acte absolutament familiar i íntim, es resava el rosari i després menjaven aquestes castanyes, que és el fruit del temps, al fi i al cap. I fins i tot s'acostumava a dir a la canalla que no es mengessin totes les castanyes, que en deixessin alguna, perquè quan ens visitessin les ànimes dels difunts trobessin alguna castanya a taula, també es deixava algun plat a taula expressament perquè quan ens visitessin el trobessin, i se'ls deia que si es menjaven totes les castanyes i no en deixaven cap pels difunts, a la nit quan dormissin els estirarien els peus, vull dir, aquells petits contes per fer una mica de por a la canalla. En definitiva, aquesta part de Tots Sants era molt casolana, molt íntima. Es recordava realment, es feia un sopar en el que es recordaven els difunts més recents, és a dir, que existeix una festa molt lligada a la religió en què es resava el rosari. Això, tots aquests costums, sobretot els que van més lligats a la religió, s'han anat perdent, s'han anat deixant de fer, i bé, en tot cas s'han substituït per altres coses que es fan a la mateixa època, però que no tenen ni molt menys la mateixa significació, que no estan ni bé ni malament. Podem parlar del cas del Halloween. El Halloween no és res més que una festa dins de la festa de Tots Sants, un ritual, per cert, exportat d'Europa a Amèrica, i l'Amèrica ens ha tornat a venir aquí. Hi ha pobles a Catalunya que encara conserven el costum d'encendre candeles i col·locar-les dins de fruits tipus carbassa, sense pintar-hi el nas i els ulls com fan les pel·lícules americanes, eh? Però sí que es feia servir això de les carbasses, no? El Halloween ha anat i ha tornat. Bé, i ha ocupat un espai que abans l'ocupaven una sèrie de rituals més lligats a la tradició i a la intimitat, i ara l'ocupa aquesta part de la festa. Però no deixa de formar part de la celebració que és de Tots Sants, que en principi hauria de ser la data més idònia perquè tots recordem els nostres avantpassats.
Clar, podríem dir que tant el que ara entenem com a festa de la castanyada com Halloween formen part d'un ritual molt més gran, totes dues festes.
Sí, el que passa que, i més avui en dia, doncs, que els mitjans doncs, bé, escampen molt ràpidament qualsevol petita moda i la fan gran fins i tot. Per definir-ho, tant els rituals, o digue-li festa, o digue-li costums, que entenem com a Halloween, i això que ara entenem com a castanyada, formaven part, efectivament, d'una celebració més gran. Per posar-te un exemple, quan anem a un camp de futbol, anem a veure el Barça, no anem a veure el córner, ni anem a veure el penal. Avui he anat a veure el penal. No, pot ser que en un partit de futbol, que és el que anem a veure, el partit de futbol, hi hagi un penal, i, o dos, o més, o no, i hi hagi un córner. Però tant el córner com el penal són uns rituals dins de la festa que se'n diu partit de futbol. Si estaríem amb el mateix, tant el Halloween com la castanyada, en origen, sobretot, no deixaven de ser uns rituals dins de la celebració de Tots Sants.
Jordi, ja per anar acabant, el llibre l'acabeu de publicar fa poquet. De fet, la setmana vinent, per exemple, sou a Reus. Ara que ja el teniu pròpiament acabat i publicat, què creieu que podeu aconseguir amb aquest llibre o quina ha estat la voluntat per la qual heu publicat aquest llibre?
Principalment dues. Mira, fa poc en una entrevista, en una presentació, em van preguntar si aquest es podria considerar un llibre d'autoajuda, no? Això que en algun moment determinat també ha estat molt de moda. No és un llibre d'autoajuda, naturalment, però sí que és un llibre que ajuda. A què ajuda? I aquesta és una de les nostres intencions a l'escriure-lo. Primer, ajuda a fixar i a conèixer tots aquests costums que s'han anat perdent o que es desconeixen actualment, per explicar una mica, per fer una mica de cultura general, d'on venen alguns d'aquests rituals. Ja t'explicava abans de les cultures més antigues, dels grecs, dels romans, dels egipcis. I creiem que també serveix per ajudar a que la gent vegi que parlar de l'amor no té en absolut per què ser un tema ni escabrós, ni morbós, ni molt menys, que se'n pot parlar tan tranquil·lament, fins i tot d'una forma amable i en algun punt divertida, com alguna de les anècdotes que poden sortir en aquest llibre. Per tant, ja dic que aquesta és la nostra intenció a l'escriure-la i, a més, que es pugui dir allò, parlem de la mort i en parlem mirant-la cara a cara.
Perfecte. Jordi Cubillos, que és estudiós de la festa i un dels autors, juntament amb l'Amadeu Carbó, del llibre Fins aquí hem arribat, què fem i com celebrem el darrer adéu. Moltes gràcies per haver-nos atès i molta sort amb aquest llibre i les presentacions que teniu aquesta setmana.
Moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada, vagi bé. Avui ens acompanya Guillem Manguera, que és un acordionista del Camp de Tarragona, segurament és l'acordionista més conegut del Camp de Tarragona ara mateix, i amb ell conversem una estona sobre la seva trajectòria com a músic. Molt bones, Guillem.
Bona tarda.
Quan comences a tocar l'acordió? Quan et ve l'afició per tocar l'acordió?
L'acordió, concretament, jo vaig començar a tocar a finals de l'any 99. Vaig comprar el meu primer acordió a l'octubre del 99. I em ve, bàsicament, perquè jo música n'he fet tota la vida. A casa sempre hi ha hagut instruments. El meu pare va ensenyar a tocar la flauteta a la majoria dels nois del poble, doncs, per amor a l'art, perquè li agradava molt la música. I d'aquí em ve l'afició, diguem, musical. A partir d'aquí jo vaig començar a estudiar piano i vaig descobrir, quan estava estudiant piano, doncs, l'acordió diatònic, escoltant sobretot discos, doncs, del Kepa Junquera. En aquell moment jo estava cursant piano al Conservatori Vilaseca i casualment el vaig anar a veure per Santa Tecla a Tarragona, em va fascinar l'instrument i llavors casualment en aquell curs, doncs, s'ofertava també al Conservatori com a segon instrument, doncs, instruments tradicionals, entre els quals hi havia l'acordió diatònic, i em vaig apuntar, ho vaig agafar com a segon instrument. I el mestre Francesc Marimon, doncs, venia a Vilaseca i jo em vaig apuntar a classes amb ell i d'aquí vaig començar.
Podríem dir que ets també un dels deixebles del Marimon.
Sí, de fet jo penso que la majoria de gent que ara ens dediquem a la docència de l'acordió diatònic, jo penso que pràcticament tots han passat per les seves mans en el seu moment.
La producció musical més recent que has fet és el disc groc, però abans, l'any passat, ja vas publicar el 14 quilòmetres, que segurament és a la nineta dels teus ulls, podríem dir. Quan decideixes fer un disc d'acordió i com ha estat el procés per anar-lo fent?
Bé, diguem que el disc 14 quilòmetres és el primer disc que porta el meu nom com a Guillem Manguera. Ja n'havia fet d'altres amb acordió, no? Començant pel grup, el primer grup que vaig estar amb acordió, que era de Valls, que era la Cafetera Express. Doncs vaig gravar un disc amb ells, a partir d'aquí vaig tindre el meu primer projecte, que era Inul Atac, que ja vaig fer una maqueta amb l'acordió, i amb el grup Xala, que llavors també vam gravar dos discos, però el que és, diguem,
el segell Guillem
Manguera va ser amb 14 quilòmetres. Sí que és veritat que jo ja ho tenia al cap, ho tenia latent, perquè quan se va acabar Xala vam acabar el 2011, i més o menys del període del 2011 al 2015 vaig estar una miqueta, diguem, de peron, per temes, doncs, d'estudis, per temes familiars, i jo ho tenia allà latent, no? En el moment que sí que vaig veure que tenia l'opció de fer-ho perquè el temps m'ho permetia, doncs va ser quan ho vaig fer, i vaig començar més o menys això cap al 2015 a entrar a l'estudi, i ho vaig anar fent molt a poquet, perquè clar, són dos anys que vaig tardar en enregistrar el disc, però dos anys que era, doncs, estonetes amb caps de setmana i anar fent feina formigueta.
Podríem dir que no tenies la pressió per haver de publicar un disc, simplement era la il·lusió, entenc que això sí, per publicar-lo.
Sí, no tenia cap pressió perquè al final el feia jo per mi mateix. Tenia molt clar que volia fer un disc amb cançons meves pròpies, algunes de noves que vaig fer expressament pel disc, d'altres que vaig recuperar d'altres èpoques i que vaig versionar de nou. I sense aquesta pressió, doncs, és molt fàcil treballar i ve molt de gust. Llavors, en el moment que tenia ganes i tenia un ratet, doncs anar fent, sense la pressió de dir l'he d'acabar tal dia. I en el moment que es va acabar, doncs, bueno, allà el teníem, i sí que també tenia clar que volia un disc on gent que he conegut durant tots aquests anys de la meva carrera musical hi poguessin participar, i és per aquest motiu que, a part de la banda que porto normalment quan vaig a tocar els directes, doncs hi ha moltes col·laboracions que m'acompanyen en aquest disc, que em feia especialment il·lusió que hi fossin.
Clar, de fet, jo diria que una de les característiques del disc és això, que tens gairebé base col·laboració per cançó.
Sí, n'hi ha una quinzena de col·laboracions, i són 12 temes al disc. Ja et dic, probablement n'hi podria posar moltes més, perquè quan dic que són gent que em feia especialment il·lusió que hi fossin, segur que me'n deixo molts que m'encantaria que hi fossin, però aquí també llavors busco musicalment el que necessitava aportar en cada cançó, i en funció, doncs, també del que jo necessitava i dels instruments que volia que hi fossin, doncs vaig anar escollint una miqueta les meves necessitats.
Segur que t'ho han preguntat moltes vegades, el per què dels 14 quilòmetres, del títol del disc.
Sí, moltíssimes, i sempre contesto el mateix. 14 quilòmetres en realitat és una distància molt concreta, que és la que hi ha del meu poble, que és Mont-roig del Camp, a la comarca del Baix Camp, fins a les Borges del Camp. I per una banda és el quilometratge que hi ha entre aquestes dues poblacions. Un és el meu poble, on he crescut, on visc, de fet, on hi tinc tota la meva vida. L'altre és les Borges del Camp, que hi tinc la meva segona família ara, des de que vaig conèixer la meva dona. I a part també d'aquesta distància de Mont-roig i les Borges, sempre també m'agrada dir que és una miqueta un petit homenatge a el que és el Baix Camp, a la meva comarca, no? El meu petit cercle, que sempre dic que és on tot ho tinc, els meus amics, la meva família, el que més m'estimo al final. I aquest petit homenatge al Baix Camp, doncs, que és la meva terra, que m'ha vist créixer entre oliveres, al mar Mediterrani i la serralada de Llevaria.
Quin Guillem Anguera hi trobem al 14 quilòmetres? Perquè dius que és un disc que has anat fent molt a foc lent. No sé quina versió del Guillem Anguera hi podem trobar.
No, bueno, una miqueta, clar, suposo que s'ha d'escoltar una miqueta el disc com per veure també l'estil. De fet, a nivell d'estils, molts temes tenen estils completament diferents, perquè podem trobar des d'un tema com el Fiona, on té reminiscències bastant evidents del jazz, amb d'altres com pot ser Audal, que aquí sí, hi ha per exemple la secció Vents d'Oques Grasses, el Joan Reig amb la bateria, i això ja porta un punt més modern, si vols, i altres temes potser més ètnics. Diguem que el meu estil amb l'acordió i la manera que tinc jo de fer les melodies i les harmonies, doncs, queda evident en totes les cançons, però dins del meu propi estil, doncs, busco diferents tipus de sonoritats, que això també, el que comentava abans, les diferents col·laboracions, doncs, aquí sí que porten el seu gra d'arena, doncs, per donar unes sonoritats a unes altres.
14 quilòmetres, podríem dir que va ser un disc que vas fer a foc lent. Al costat oposat hi tindríem el disc groc, que podria ser un disc que has fet prou ràpid. Per què sorgeix el disc groc i què hi trobem?
Sí, de fet ha sigut un disc tot el contrari, de 14 quilòmetres. Per una banda, 14 quilòmetres és un disc, ja ho dius tu, cuit a foc lent, molta instrumentació amb tota una banda, amb moltíssimes col·laboracions. El disc groc, un disc pensat i fet en un mes, molt minimalista, pràcticament acordió pelat, i només, a part de l'acordió, trobem veu, que tenia molt clar que volia que hi hagués veu per difondre un missatge molt clar, i amb una cançó que em feia especialment il·lusió que hi hagués el Xavier Pia, que és amb el saxo soprano, que és el cant dels ocells. Llavors, sí, el vaig pensar i parir en un mes, perquè em vaig veure amb la necessitat moral i ètica de fer alguna cosa per intentar ajudar, doncs, el que per mi és una gran injustícia, doncs, que tinguem gent a l'exili i a la presó, doncs, per haver intentat posar urnes, que és al final el que el poble democràticament demanava, no? I vistes les circumstàncies com han anat passant amb l'últim any sobretot, i sobretot a partir de l'1 d'octubre, doncs són d'aquells rampells que t'agafen i que dius has de fer alguna cosa per intentar ajudar. Vaig decidir fer aquest disc. El bo, que és tan minimalista, diguem, que té tan poca instrumentació, és que sí que ho vaig poder fer molt ràpidament. Els arranjaments també els faig jo, i són també cançons que jo ja tenia, en alguns casos, versions que havia fet jo pròpies amb l'acordió, com l'Estaca, del Lluís Llach, o alguna altra de les cançons que hi formen part, que en aquest aspecte no em va suposar molta dificultat, per això també el vaig poder enregistrar ràpid. La idea era fer-lo ràpid per treure'l ràpid al públic i que la gent pogués col·laborar d'una manera o altra a comprar-lo, i tenia molt clar que el 100% dels diners volia que anessin per la Caixa Solidaritat, en aquest cas de l'Assemblea i Òmnium, i també de l'Associació Catalana dels Drets Civils, que són dels familiars dels presos polítics. He anat repartint una miqueta les dues caixes de solidaritat, doncs, perquè també entenia que fer un disc d'aquestes característiques volia que fos bàsicament pels presos i exiliats. Mm.
Són dos discs que podríem dir que són prou diametralment oposats. Com han funcionat tots dos?
Bé, jo estic supercontent amb l'aspecte que en el primer cas, els 14 quilòmetres, tenia molt clar que això ho feia per mi, que si més a més ho podia moure, doncs fantàstic, però com que es va anar cuinant molt a poc, en el principi quan vaig començar a fer-ho tampoc tenia ben bé clar el què, si això ho mouria en banda, si no ho mouria, si simplement faria el disc i ja està. Al final doncs sí que vaig agafar una banda fixa i hem anat fent concerts. És evident que sempre un voldria més concerts. És una formació que som 6 músics, que sempre és difícil moure una formació gran avui en dia, però tenia molt clar que és un projecte que allà on vagi a tocar volia que fos en unes condicions òptimes, doncs ja sigui en un teatre, ja sigui en un espai o en un festival que sigui interessant d'anar-hi. Hi ha formacions a vegades més petites que les pots posar en qualsevol lloc i et permet tocar de manera fàcil en molts llocs. Clar, en aquest cas és més difícil perquè has de tindre doncs, la infraestructura necessària d'equip de so, d'espai, etc. Però em quedo doncs, que en aquest any de vida o aquest any i mig de vida doncs hem tocat en llocs superinteressants, vam anar a un festival molt potent d'acordions a Portugal, hem tocat en festivals que també doncs, val la pena anar-hi, com el Tradicionarius de Barcelona, l'Accents tocant al Teatre Bertrina de Reus, que allà van presentar-lo oficialment i que a més es van registrar doncs, per tota la xarxa de televisions locals i es va emetre doncs a la Fira Manresa, per exemple, en llocs que, com a mínim, saps que són llocs que disfrutes, a veure, sempre disfrutes tocant, però que són llocs que val la pena anar-hi amb una formació com aquesta. En canvi, el disc groc, te diré que bàsicament he tocat amb llocs que m'ho han demanat solidàriament, que no he cobrat mai un duro en aquest cas, des de la presó Mas Enric, des del Teatre Bertrina també ara quan van fer la presentació de la taca d'oli dels avis i àvies per la llibertat, amb llocs que m'han demanat, que m'ho han demanat en molts llocs i sempre que he pogut doncs, he anat amb el meu acordió sol, he tocat aquestes cançons i he reivindicat el que jo creia. No? Clar, ha arribat també un punt que m'ho ha demanat tanta gent que al final he hagut de dir que no, perquè tampoc un arriba allà on arriba. I sí que, en tot cas, quan algú necessita els discos, o l'Assemblea, Òmnium, o qualsevol entitat, doncs, o qualsevol partit o entitat que vulgui els discos doncs, per sumar diners per les caixes de solidaritat, no tinc cap problema doncs, amb enviar-los i doncs, que els diners vagin directament per la caixa. Bueno.
Tu que fa anys que ja t'hi dediques a tocar l'acordió diatònic, com has vist l'evolució d'aquest instrument en els darrers anys? Perquè no sé si és una sensació compartida que és un instrument que amb els anys ha anat a més.
Sí, jo com he dit abans vaig començar a tocar vam dir el 2000 i llavors hi va començar a haver una petita fornada de bastanta gent que començàvem a aprendre a tocar aquest instrument. Molts ens hi hem acabat dedicant després com a professors i jo des de que el toco ha anat a més, no? Porto molts anys donant classes ja i la veritat he de dir que ni en temps de crisi ni en els pitjors moments que pot semblar que la feina pugui flaquejar mai han faltat alumnes d'acordió i de fet fins al punt que en el meu cas he hagut de deixar inclús feines. Això és un bon senyal, no? Perquè vol dir que la gent té ganes de tocar, és un instrument doncs, que entra molt bé ja pels ulls però també per l'oïda i doncs sí que és, podem dir que hi ha un boom amb aquest instrument. Si pensem que a la dècada dels 70 era un instrument pràcticament perdut, que tocaven quatre jaios a la part del Pirineu sobretot i que estava a punt de desaparèixer, home, doncs veure que avui en dia tens cursos per tot arreu, tens escoles de música inclús que ensenyen aquest instrument i que fins i tot pots arribar a treure't el títol superior amb especialitat, diguem, d'acordió diatònic, doncs vol dir que estem en un bon moment. Que hi ha coses a millorar, és evident, també, però que passa un bon moment aquest instrument dins dels instruments de la música tradicional és obvi.
Ja per anar acabant, deies, l'any 99-2000 va ser quan t'hi vas posar, per tant, a començar a tocar l'acordió, per tant, l'any vinent, 2019-2020, farà 20 anys que toques l'acordió. Tindrem un nou disc de Guillem Anguera a curt termini?
La veritat que no hi he pensat, però si m'ho haguessis dit fa un any, tampoc sabia que gravaria el disc groc. Llavors, com que aquestes coses a vegades van com van, la veritat que ara mateix no hi penso. Potser sí que en un futur me n'agradaria gravar algun més, encara no sé com, ni quina formació, ni si tindria continuïtat del primer o seria una cosa completament diferent, ara mateix no en tinc ni idea. Però bueno, en el cap sempre hi és. Penso que qualsevol artista que li agradi crear sempre té el cap de fer coses noves. A vegades el problema és el temps que un disposa doncs, per poder-ho fer, però segur que si s'escau i hi ha el temps per fer-ho, evidentment que intentarem doncs, de fer-ho de nou. I canviant de tema, si me deixes dir una petita cosa sobre el disc groc també, en aquests moments pràcticament s'han recollit 4.000 euros, que és, penso, una dada interessant a comentar, i aprofitar la benentesa perquè si algú volgués algun, doncs simplement escrivint-me, entrant a la meva pàgina web, que són els 3ww.guillemanguera.cat, hi ha la part de contacte, que és info@guillemanguera.cat, que allà escrivint-me es pot fer una... poden consultar com adquirir el disc, i és tan senzill com demanar-me'l, que a mi m'enviïn un comprovant del banc que han fet un ingrés a les caixes de solidaritat i llavors jo els hi envio.
Perfecte, doncs queda el missatge donat. Guillem Anguera, acordionista, moltes gràcies i molta sort.
Gràcies a tu.
La temporada castellera va arribant al seu final i moltes de les colles comencen a fer les diades finals de temporada. És, per exemple, el cas dels Xiquets de Tarragona, que abans de la diada castellera de Tots Sants a Vilafranca tanquen temporada a Tarragona amb la seva diada final. Serà dissabte a les 6 de la tarda a la plaça Corsini amb els Xiquets de Tarragona i també amb els Castellers de Cornellà. També tenim la diada de la Verdura a Torredembarra a les 6 de la tarda, també a la plaça de la Vila, amb la jove Xiquets de Vilafranca, els Nois de la Torre i els Torraires de Montblanc. També s'acomiaden de la temporada 2018 els Xiquets de Reus. Ho fan amb una diada a la plaça del Mercadal a les 6 de la tarda, el dissabte, on hi actuen, a més dels Xiquets de Reus, els Xiquets de Cambrils, els Castellers de Terrassa i els Castellers d'Altafulla. A Vilafranca del Penedès hi actuaran i també tancaran temporada els Castellers de Sant Pere i Sant Pau, juntament amb els Xicots de Vilafranca i els Castellers de Barcelona. També serà dissabte a les 6 de la tarda a la plaça de la Vila de Vilafranca. Per ser patrimoni de la humanitat, amb la gamma extra ho hem fet petar, convertint tradició en la més gran obra d'art. No l'atura. I diumenge, a la 44a Festa i Mercat de la Castanyada de Vilanova de Prades, hi actuaran els Torraires de Montblanc a partir de les 11 aproximadament a l'ermita de Sant Antoni. També actuen diumenge els Brivalls de Cornudella, ho fan a la plaça de la Vila i en solitari. També actuen en solitari diumenge els Xiquets de Vilaseca dins la festivitat de Sant Bernat Calbó, a Vilafranc, a Vilaseca, a la 1 del migdia, al Mas Calbó. I tot seguit el que fem és repassar algunes de les festes de cultura popular més destacades del cap de setmana al Camp de Tarragona. L'Ajuntament de Vilanova de Prades ja ho té tot preparat per la nova edició de la Festa de la Castanya i el Mercat de la Castanyada. La festa va començar el passat dissabte, 20 d'octubre, amb la inauguració de la 6a exposició col·lectiva de pintura Homenatge a Àngel García, comissariada pel senyor Rafa Núñez, veí del municipi, que recull obres relacionades amb Vilanova de Prades. El plat fort del programa és aquest cap de setmana. Dissabte, a partir de 2:15 de la nit, hi haurà el sopar popular organitzat pel casal i la posterior festa de la Castanyada. Diumenge se celebrarà el 33è Mercat de la Castanyada, que obrirà portes a les 9 del matí amb el tradicional esmorzar popular i durant el qual es podrà gaudir de nombroses parades de productes locals i artesans de la mostra de folklore i també dels castells dels Torraires de Montblanc. Aquest any la mostra de folklore serà una trobada de gegants i gegantes nobles de la Conca de Barberà i comarques veïnes. Amb aquest acte, l'Ajuntament de Vilanova de Prades ha volgut que la festa i el mercat de la Castanyada de Vilanova formessin part de la commemoració dels 855 anys de la donació reial de Vilanova a Pere de Vallà. Durant la mostra folklore de la festa, doncs, el visitant podrà gaudir dels gegants Blanca i Fort, de Blancafort, Guillem de Vilagrassa i Pucolula de la Riba, Alfons I i Sansa de Vilallonga del Camp. A més, es comptarà per primera vegada amb la nova geganta de la localitat. Serà la primera geganta castanyera de Catalunya i portarà per nom Salvadora Perandreu. I Salou encara a la recta final de la seva festa major del 30 d'octubre. Dissabte se celebren els 30 anys dels grallers La Tarota. Serà a partir de 12:15 del migdia amb una cercavila amb diversos grups convidats i un concert al pati de la Biblioteca Pública Municipal. També el mateix dissabte a Salou hi haurà cercavila de foc a partir de les 8 del vespre amb un recorregut pel centre de la ciutat i on hi participaran els Diables Maleïts, les Bruixes, la Ternó i la Merna de Salou. Els actes centrals de la festa del 30 d'octubre, com el seu nom indica, seran el 30 d'octubre. A Salou, a partir de les 11 del matí, hi haurà l'esmorzar popular, al passeig Jaume I, a les 12 la missa, a l'església de Santa Maria del Mar, i a partir de 12:15 s'iniciarà la cercavila dels elements del seguici popular de Salou. Hi participaran, doncs, els canons d'en Pasqual, les Bruixes, la Ternó i els Diables Maleïts, els gegants, nanos, molassa, ball de bastons, ball d'espases, ball de pastorets, la Morena, la Societat de Pescadors, Santa Maria del Mar i la geganta de l'escola Elisabet. La festa del 30 d'octubre de Salou acabarà amb un tradicional ja llançament de coets i esclat de focs, per tant, un castell de focs, i també amb el ball amb una orquestra. Vilaseca farà en commemoració a la festivitat de Sant Bernat Calbó aquest diumenge 28 d'octubre el tradicional rumiatge a Mas Calbó. Concretament a les 12 del migdia hi haurà la missa en honor a Sant Bernat Calbó, durant la qual es cantaran els goig a càrrec de l'aula de cant del Conservatori de Vilaseca i amb l'acompanyament de piano. A la 1 es durà a terme l'actuació dels Xiquets de Vilaseca i finalment es podrà visitar la casa i es repartirà coca i vi dolç a tots els assistents. I tot i que ens cau una mica més lluny, aquest cap de setmana celebra el 6è Festival Música en Terres de Cruïlla, a la Sénia, i en parlem perquè tenim participació de diversos elements i persones del Camp de Tarragona. De fet, el dissabte hi ha la jornada de les músiques de la festa, amb tot un seguit de ponències, entre les quals, per exemple, les músiques de Santa Tecla, a càrrec de l'Ester Roca, que és tècnica de cultura de l'Ajuntament de Tarragona. L'esdeveniment més destacat serà el seguici festiu de les Terres de Cruïlla, diumenge, a partir de les 11 del matí, i on hi participen els gegants i capgrossos de la Sénia, els gegants de Falset, el nan Cucut de Barcelona, els capgrossos del Matarranya, el Garot de l'Arbós, la Cucafera de Tortosa, els tornejans del Gemesí i també el Ball de Turs i Cavallets de Tarragona.
I el que és de la campanera.
Ara sí, arribem al final del programa d'aquesta setmana. Recordeu que podeu recuperar aquest i tots els programes a la web de l'Espluga FM Ràdio, www.esplugafmradio.cat. Us ha estat acompanyant al llarg d'aquesta horeta un servidor, Jordi Robert. Que passeu un molt bon cap de setmana. Salut, festa i, sobretot, bona castanyada i bon Tots Sants. Ens retrobem la setmana vinent. Una abraçada.
Solve.